39029.
Sèrie
13013.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat. You're just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. Tu diràs, amb Aleix Pariser.
La mitjanit en punt. Aquí compartint taula amb Lluís Carrasco, Marc Guillén, Fernando Polo, Paco Cabezas, amb tota l'actualitat del Barça, que un dia més és extraesportiva, malauradament, perquè ens hagués agradat molt parlar molta estona del Barça-Manchester United de demà i n'haurem de parlar poca estona. Recordo que d'aquí a una estona, precisament, valgui la redundància, sortejarem una entrada doble per anar demà a veure els quarts de final, els primers quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet. Estigueu atents a l'antena del Tuiras. Roger, va, abans de marxar, abans de parlar de futbol,
sí.
Què vols dir?
Res, que hi ha hagut avui reunió de la Junta a Banyoles, on hi ha hagut tres nomenaments. Jordi Llauradó, antic directiu responsable de l'Espai Barça, recordem que va dimitir després de l'elecció del Lima, que ha estat nomenat vicepresident tercer de la Fundació. Helena Fort ocupa el seu càrrec al capdavant de l'Espai Barça. I Joan Soler.
Helena Fort?
Sí, Helena Fort.
Portaveu, vicepresident
Portaveu,
institucional?
Vicepresidenta institucional?
I ara, capdavant de l'Espai Barça.
Al capdavant de l'Espai Barça. I Joan Soler, fins ara directiu responsable del futbol formatiu, passa a formar part també de la comissió esportiva integrada per Joan Laporta, Rafael Juste, Mateu Alemany, Jordi Cruyff i Enric Masip. Una gran incorporació pels seus coneixements la del president del Vilafranca en aquesta comissió. Al marge d'això, també s'ha signat la renovació del conveni socioesportiu Barça Activa't amb l'Ajuntament de Banyoles per millorar la situació de joves en situació de vulnerabilitat a través de l'esport.
Molt maco, Banyoles, on han fet la Junta avui. No?
Tu, home, veritat... plaça, i tant.
No, no, és que
molt bé,
aquest cap de setmana vaig fer la volta a l'estany de Banyoles.
A l'estany, sí.
No, no, vaig fer aquest cap de setmana vaig fer la volta a l'estany de Banyoles.
Sí? De Banyoles. Sí? No ha salit el monstre, no, per ahí?
Jo tinc ganes de tornar-hi, perquè fa molts anys que no hi vaig.
Són... Sí. Vam a dinar per allà.
Vam anar a dinar.
I què tal, que vas dinar?
Després. Vam dinar, un arrosset.
Però vas anar sol o acompanyat?
No, home, vaig acompanyat.
Acompanyat.
Sí, sí.
I després?
Quina cara que se li posa.
Cap a casa, eh?
La volta són 6 quilòmetres, eh?
Home.
Sí, sí, la volta a l'estany són 6
quilòmetres. Molt bé, tot això.
Sí, sí, vestit sí. O no?
Sí, clar, sí, la volta
sí, perquè tu t'acabes una mica... Home, a la que una mica d'aigua...
No era nedant, vull dir, no era nedant. No, era caminant.
Bona pregunta.
No, era caminant.
Adient, sí.
Mira, avui que hem parlat d'àrbitres... Targeta groga,
sisplau. Les dues fotos, amb bola són amb aigua.
L'assessorament arbitral.
Prou. Tira l'Europa League, Ferruz, i tanquem-ho. A veure, abans d'escoltar Xavi, Ten Hag i tot això, Guillem, primer, què t'ha semblat l'Arsenal City d'avui?
Doncs, home, un partit amb molta tensió, molt trebat. El City no ha acabat de jugar massa bé, però de fet tots els gols, em sembla, tots els quatre gols venen de pressions. Els equips s'han pressionat més que jugar. L'Arsenal l'ha arriscat massa, potser, en la sortida de pilota, i arrel d'això, doncs, el City li ha pogut guanyar el partit perquè li ha robat pilotes que l'Arsenal ha perdut a l'inici de la jugada. La veritat és que era un partit, es notava que es jugava en la Premier, hi ha hagut molta tensió i ara està tot obert perquè estan empatats.
Sí, l'Arsenal té un partit menys, que es podria posar més 3, però bé, més 3 la diferència, la Lliga està oberta.
I sí, perquè queda un City-Arsenal a camp del Manchester, per tant el City ara mateix depèn d'ell mateix, s'ha posat la cosa realment molt, molt emocionant, però el City no està platòric, no està platòric, però bé, Haaland treballant i el Pep, que també ha arriscat molt d'inici, ha sortit amb només 3 defenses, jugant un 3-4-3, molt descarat a l'atac, però no li ha sortit bé. No li ha sortit bé, ha hagut de rectificar la segona part.
Duel tàctic, no? Sí. Arteta Guardiola. Sí, sí. Demà podem veure alguna cosa així, amb Xavi Ten Hag?
Home, jo crec que sí, crec que Xavi té les cartes bastant marcades, veurem com col·loca els interiors, crec que com que sí, va tenir molt sentit que l'altre dia estigués a l'inici de la jugada per fer gairebé de lateral esquerre en alguns moments o fer moltes ajudes defensives perquè Valde pujava molt. Demà podríem canviar el patró, depèn de com vagi el partit, si Valde no puja tant, si el Barça s'encalla a l'inici de la jugada, doncs Pedri podria venir a l'inici de la jugada. Potser és aquest l'únic matís tàctic que veig a Xavi. Ten Hag sí que en pot fer, sí que en pot fer. Jo crec que és un tècnic que té l'11, normalment no arrisca massa a l'inici, en els plantejaments inicials, però a les segones parts fa coses estranyes de vegades. Fa canvis l'altre dia mateix, va acabar amb Weghorst, el seu davanter centre,
el Bobo.
que li va dir Messi, que és un davanter de referència, corpulent, gros, que sempre juga al davant, el va acabar posant de mitja punta i Rashford al davant per baixar pilotes. Vull dir que és de vegades un entrenador que canvia els jugadors de posició un cop ha començat el partit. Vull dir que això podria passar que la segona part veiéssim algun canvi tàctic del Manchester.
Rashford és el més perillós per tu demà?
Sense cap mena de dubte. No serà tan vistós potser que Mbappé, però gairebé està al nivell. La veritat és que és una bestiesa. Com està jugant, els gols que està marcant, la velocitat que té, li surt tot. Mai havia estat així, sempre li havíem vist un potencial enorme, però mai havia estat així. És sens dubte el gran jugador diferencial, Rashford, i Bruno Fernández com a jugador que genera, que inventa i que és capaç de llançar els contracops.
Amb la Marta Ramon escoltarem tot el que ha passat a Can Barça i amb la Laia Coll. Hola, Laia.
Hola, què tal? Bona nit.
Tot el que han dit els del United.
Ara que parlava el Marc de Rashford, porta 21 gols i 8 assistències aquesta temporada i postmundial ha fet 13 gols, que és la millor ratxa de qualsevol jugador que hi ha a Europa.
Està bé saber aquestes coses.
Per agafar-lo una mica, aquesta setmana que hem tingut aquí al fons Arús, doncs la carta Vélez, una mica Pepe Gafe, i a veure si agafem a Rashford amb tot.
Ara mateix potser és el millor davanter d'Europa, veient com estan els altres. Perquè
per rendiment, no, també?
Sí, està en una ratxa brutal i, bueno, és un jugador que un cop Messi ja deixi el tro i Cristiano, que ja està a Aràbia, ja entre els dòlars, petrodòlars aquells.
Però ja Mbappé per aquí al mig, eh?
Sí, però igual que aquest ha pujat, Mbappé, pel que sigui, per temes físics i tal, doncs, clar, ara pobre no està.
És veritat que
no
com
està a tope.
Com ha estat de forma, com ha estat allò d'ara, sensacions de confiança, sí, és el
tot
que va
que
més
en Mbappé, ja veus la mitjoreta que va fer.
Sí, diu, que va brutal. No havia de jugar, sí. Diu, imagina't, si arriba al 100% i ha de jugar, ahir els hi fot un strip. Sí. Bé, Marta, va, anem a escoltar Xavi, com ho afronta el Barça?
Doncs Xavi no nega la pressió que tenen, però diu que no la senten de manera diferent abans de jugar un partit majúscul com el de demà, que pot començar a definir el camí de l'Europa League. Després del cop que va significar també a nivell econòmic, i això s'ha de tenir en compte, quedar eliminats prematurament de la Champions. A Xavi li ha vingut un referent cinematogràfic al cap, el de la marmota d'Atrapat en el temps.
També em veu dir això quan anàvem a la Supercopa, a la semifinal, a la final, ara em dieu això aquí, després si passem l'eliminatòria tornareu a dir el mateix, i a la Copa del Rei a semifinals m'ho tornareu a dir, estic convençut. I això és així, és el Barça, vull dir que al final són reptes que van venint i cada setmana sembla la marmota, no? Cada vegada ara us l'esteu jugant, ara ve los... Bé, doncs això és el Barça. No sentim una pressió extra, sinó que la pressió normal de ser i estar al Barça.
Potser no tenia massa clara encara la pel·lícula, no? Allò, la marmota.
Sí, la marmota. Bill Murray.
Gran pobre Bill Murray.
Xavi, que diu que s'ha de demostrar que poden competir a Europa, considera que l'eliminatòria es decidirà a Old Trafford.
Se decidirá mucho en Old Trafford, ¿no? No sé, de alguna manera visualizo partidos muy igualados, marcador ajustado, y al final son dos partidos, ¿no? Y hay que prever eso también. Es una eliminatoria, mañana se decidirán pocas cosas, imagino, y quedará la vuelta. No pienso en que somos favoritos, ni el Manchester tampoco. Yo creo que hay equipos muy buenos en esta competición. Se ha dado una combinación de resultados y de equipos que ya estaban en la Europa League, que me parece una competición muy dura, muy difícil de conseguirla.
Creo que tots dos equips arriben a la cita en el millor moment de la temporada.
És un partidàs, no? És una eliminatòria espectacular per l'espectador, pel aficionat que li agrada el futbol. Crec que els dos equips arribem potser en el millor moment de la temporada. Tant el Manchester United com nosaltres arribem molt bé de forma, fins i tot de resultats, ells també. Crec que Ten Hag ha canviat la cara d'aquest equip. Li va costar al principi, però ara crec que està fent un treball molt bo, molt bo. És un equip molt potent, amb una capacitat física tremenda, molt bons tècnicament, la línia defensiva molt forta. Bé, tenen moltíssimes coses i ens poden complicar fàcilment l'eliminatòria, no?
També li han traslladat a Xavi si, tenint en compte les característiques del rival i amb el poder dels seus atacants, especialment de Marcus Rashford, que ara el mencionàvem, adaptarà el seu plantejament i a l'utilització de les peces, per exemple, com va fer amb Araujo de lateral contra el Madrid, si podria fer el mateix per frenar Rashford. L'entrenador del Barça no ha donat massa pistes, tot i que sí que ha subratllat que hauran d'estar molt atents a frenar les virtuts ofensives dels Red Devils.
No estem pendents d'un jugador solament del Manchester, no? Sinó que hem analitzat què fan en atac, què fan en defensa. Sí que és veritat que tenen unes transicions molt ràpides, sobretot amb Rashford, però també amb Garnacho, pot jugar Sancho, amb Weghorst, que també pot jugar de punta referència. Bé, tenen una transició defensa-atac molt ràpida, un contraatac molt fort, tenen cames. Bé, això ens costarà i necessitem gent que pugui corregir aquests sprints o aquestes transicions de l'equip contrari, en aquest cas el Manchester.
Això és el que diu Xavi del rival de demà. La convocatòria sense sorpresa, Marta.
Llista de 22 jugadors amb les absències ja conegudes per lesió de Busquets, a qui s'espera, això sí, a la tornada, Old Trafford, i de Dembélé, que encara en té per entre 3 i 4 setmanes més. Tornarà a tenir protagonisme, per tant, Rafinha, que ha admès que necessita temps encara per acabar d'estar adaptat del tot al joc de l'equip, però que ja està millor mentalment respecte a quan va arribar.
Estoy viviendo lo mejor momento en el club, pero sigo en el momento de adaptación. Tienen que tener un momento para adaptarse a tus compañeros, al estilo de juego, al estilo de la liga. Normal, no creo que bueno, me falta algo, pero es solo el tiempo. A nivel mental creo que estoy un poco mejor. Normal, tener algunas dudas cuando llega en el nuevo club, pero me veo mejor do que cuando empecé y espero seguir así.
A la convocatòria destaca la novetat del migcentre del filial, Marc Casador, que va debutar sota les ordres de Xavi contra el Victoria Pilsen a la fase de grups de la Champions. També s'hi mantenen els joves Pablo Torre i Ángel Alarcón. Per cert, que haurà d'anar en compte Gavi, que està una groga de l'ascensió. Haurà de vigilar si no vol perdre's la tornada a Old Trafford.
Doncs que vagi en compte, perquè acostuma a anar passat de voltes, a vegades hi haurà més grogues del que toca. I Laia, per on passa l'última hora del United?
Doncs han arribat els anglesos aquesta tarda a Barcelona i s'han instal·lat a l'hotel Sofia, s'han entrenat al matí a la seva ciutat esportiva i només ha trepitjat al Camp Nou el tècnic Erik Ten Hag i el lateral Luke Shaw, que han estat els encarregats d'atendre els mitjans, i també han trepitjat una mica la gespa per comprovar com estava l'estat del Camp Nou. Per cert, avui expectació màxima, hi havia 100 acreditats per la roda de premsa d'aquesta tarda de Ten Hag i de Show, prèvi al partit de demà, expectació de prepandèmia i de grans eliminatòries de Champions. Em deien els companys que sobretot n'han cobert moltes més, i per demà hi ha prop de 500 acreditats.
Hòstia, periodistes.
Per tant, sí. Periodistes, tot i que és veritat que em comentaven que hi han hagut xifres més altes de periodistes acreditats, però sí que demostra una mica l'expectació que ha generat aquesta eliminatòria entre Barça i United, més pròpia de la Champions que no d'Europa League. Pel que fa a la convocatòria de Ten Hag, 21 futbolistes i moltes baixes, algunes d'importants. Es perdran el partit de demà Lisandro Martínez i Savitza per sanció, i Anthony, McTominay i Martial, Van de Beek i Eriksen per lesió. Els únics que no arribaran per jugar a Old Trafford són Van de Beek i Eriksen. Per la resta són optimistes i creuen que estaran disponibles d'aquí una setmana. Ten Hag també ha convocat dos joves migcampistes del filial, Maino i també Iqbal.
Doncs això és el que té el United per jugar demà al Camp Nou. I a la sala de premsa, Laia, amb què et quedes de tot el que han dit? Ten Hag, s'ha de dir? Ten Hag, eh?
Ten Hag.
Ten Hag. Ten Hag i Luke Shaw. Què han dit?
Doncs Ten Hag creu que el Barça està jugant el millor futbol en anys i que la millor virtut dels Blaugrana és la possessió, ho ha dit citant a Johan Cruyff, de quin és un bon deixeble.
It's very clear when you see the stats of Barcelona.
Queda molt clar quan veus estadístiques del Barça. Són impressionants. Defensen bé, però crec que la principal habilitat que tenen és que tenen molta possessió. Això és el que deia Johan Cruyff, que quan tens tu la pilota, no la té el rival i no pot marcar. És una de les seves grans frases.
You have the ball, the opponent doesn't have the ball and they can't score.
Ten Hag ha citat dues vegades a Cruyff i també ha parlat a Frenkie de Jong, a qui va intentar fitxar sense èxit el passat estiu. Ha elogiat moltíssim el seu compatriota.
So I think we had like a class in 2019 that was...
El 2019 hi va haver una promoció que fascinava i Frenkie de Jong aportava molt per arribar a aquell nivell de fascinació. Crec que aquí a Espanya s'ha seguit desenvolupant i ha esdevingut encara millor. És un jugador fantàstic que juga des de darrere, que sempre arriba a temps. Va ser un plaer treballar amb ell. Frenkie és una gran fortalesa per l'equip perquè té unes qualitats úniques. L'equip sempre serà més fort si el tens a ell.
El tècnic del Manchester no creu que hi hagi una gran diferència d'intensitat entre la Premier League i la Lliga. Assegura que demà és una gran prova per ells. Cal dir que el United està en una dinàmica bastant similar al Barça. Ha tingut una clara evolució positiva al llarg de la temporada i arriba amb una bona dinàmica al Camp Nou. Postmundial només ha perdut un partit contra l'Arsenal d'Arteta i n'ha empatat dos contra el Leeds i el Crystal Palace.
That's the truth. As both clubs, you are in the Europa League
Els dos equips estem a l'Europa League i els dos tenim l'ambició de ser a la Champions, no només de ser-hi, sinó de deixar petjada i arribar a semifinals, finals, guanyar. Però la realitat és que ara estem a l'Europa League i això vol dir que els dos clubs estem en un viatge, que necessitem un reset. I crec que els dos clubs estem en una bona direcció. És il·lusionant que ens puguem enfrontar. Ens ajudarà a tots dos. És una bona prova i a partir d'aquí podrem millorar.
And, you get challenged and from such test you get better.
Barça i Manchester United s'han enfrontat 13 vegades amb un balanç favorable al Barça, 6 victòries, 4 empats i 3 derrotes. El United no ha guanyat mai el Camp Nou contra el Barça, el partit que va guanyar va ser la final de la Copa d'Europa del 99. Sí. Són 5 visites jugant contra el Barça al Camp Nou, 3 derrotes i 2 empats del Red Devils, i en 4 partits d'aquests s'han quedat sense veure porteria, el que demà seria una molt bona notícia que el Barça pogués mantenir la seva solidesa defensiva al darrere.
Sí que és veritat que hi ha una mica de paral·lelismes, no?, entre les trajectòries, com a mínim els últims anys, de United i de Barça, però és que ells, Laia, tots estan mirant i venen de bastant més lluny. Vull dir, la travessia del desert del United és molt més bèstia que la del Barça.
Sí, perquè aquest estiu farà exactament 10 anys que Sir Alex Ferguson va deixar la banqueta d'Old Trafford, l'any en què el Manchester United va guanyar la seva última Premier, i la temporada passada l'equip va quedar sisè amb 58 punts, el que és el seu pitjor registre històric. Encara hem d'anar més lluny per trobar l'última Champions. És del 2008. Després perden les finals del 2009 i del 2011, les dues contra el Barça. Des d'aleshores, res de res pel que fa a la màxima competició europea. La millor classificació ha estat als quarts de final del 2014 i el 2019. A més, hi ha una temporada que ni tan sols juga en competició europea, ni Champions ni Europa League. És cert, però, que el United, els anys que ha jugat l'Europa League, s'hi ha sabut adaptar bé, perquè hi han jugat 5 temporades, 3 rebotats de la Champions, n'han guanyat una el 2017, van ser subcampions el 2021 i el 2020 van arribar a semifinals. Entre Ferguson i Ten Hag, que va arribar aquest estiu i va firmar fins al 2024, hi ha hagut 8 entrenadors, 8 tècnics en 10 anys, passant per Mourinho o Van Gaal, no entre d'altres. Sí, sí. A més, s'han fitxat cracs que han acabat marxant per la porta del darrere. El cas més recent és el de Cristiano Ronaldo, però també Pogba o Lukaku. A l'estiu van invertir prop de 250 milions d'euros i l'inici a la Premier va ser desastrós. Dues derrotes i eren coes, una cosa que no havia passat absolutament mai. Poc a poc, però, amb el pas dels mesos, sembla que Ten Hag ha trobat la tecla, que hi ha un projecte i una idea basada també en la filosofia Cruyff, que sembla que funciona. El United ara mateix és tercer a la Premier, a 5 punts de City i Arsenal, i a l'Europa League només van perdre el primer partit contra la Real Societat. Després han sumat tot victòries. La setmana que ve, a més, jugaran la final de la Copa de la Lliga i són ja classificats pels vuitens de la FA Cup.
Home, opten a 4 títols, no? Ho podríem dir-ho així, amb aquest entrenador, que és un entrenador Ten Hag, no?, amb les seves idees futbolístiques.
Ja.
Has estat estona, pensant. Sí.
No pots aguantar.
Lluís, com veus el partit de demà? Estàs encigalat o no, Lluís?
I a més, a partir d'avui tots direm Ten Hag per culpa o gràcies a la Laia.
He estat revisant pàgines de pronunciació correcta en holandès i deien Ten Hag.
No, la veritat és que jo estic entusiasmat amb el partit de demà. Més sentint després de sentir el Marc Guillem, crec que és igual que l'altre dia el Real Madrid i el Al Hilal van jugar un partit desubicat perquè van jugar un Carranza al Marroc en forma de mundialet. Demà tenim un altre partit de sí.
Demà... Home, és que una mica ho va ser, no?
Teresa Herrera.
Demà tenim un altre partit desubicat. Tenim un partit de Champions desubicat, probablement amb l'equip més en forma de la Premier i, sens dubte, amb l'equip més en forma de la Lliga Santander. I per tot plegat crec que és molt interessant. I molt interessant també, i sentint el Marc, que sempre ens ensenya molt, ara que parlava d'Arteta i parlava de Guardiola i parlava de Xavi, parlava de Ten Hag, de Ten Hag. I podríem parlar del Betis, i podríem parlar de la Real Societat, podríem parlar del Bayern de Múnich, podríem parlar del Dortmund. Al final te n'adones que la filosofia Barça no és una filosofia Barça, és un sistema. I és un sistema que utilitzen molts clubs, perquè al final és probable que Cruyff tingui molta culpa, però també és segur que tot això ha anat evolucionant, i per tant no és una filosofia. Una filosofia és un conjunt de raonaments i de pensaments d'un pensador en un moment donat, i és inalterable en forma i temps, i per tant això no és una filosofia, perquè ha variat. Cruyff no jugava com juga el Barça avui, i el Barça avui no juga igual que jugava fa només 3 mesos. I veure aquesta evolució, i veure que tot això batega, i veure que tenim una plantilla fantàstica, i veure i saber que d'haver tingut aquesta defensa
fa 3 mesos, en aquest moment estaríem jugant als vuitens de final de la Champions, fa ràbia. Però bueno, així és la vida. El que tenim demà és l'oportunitat de gaudir moltíssim d'un partit, de posar-nos a prova. Jo tinc moltes ganes de veure si realment el Barça ha donat aquest salt de qualitat que jo crec que s'hi ha donat, perquè demà ho hem de demostrar. La Lliga Santander no és cap bicoca, com alguns diuen, és una lliga complicada i competitiva, on els equips s'hi juguen molt, uns per estar dalt, altres per sortir de baix, però en tot cas el Manchester United de Ten Hag demà ens donarà realment on estem, i és molt interessant descobrir-ho.
Sí, aquesta setmana, no? Saber si la defensa del Barça és tan sòlida com ha demostrat a la Lliga, si Lewandowski també pot ser un davanter referent, no? I fer gols a Europa com ha fet a la Lliga, si al mig del camp, no? Amb aquests quatre, perquè l'11 està cantant, no?
L'11, sí, quatre migcampistes, està cantat. L'únic dubte que tinc, i que no l'hem resolt avui a la sala de premsa, sentíem ara Xavi, és si, per exemple, per frenar Rashford doncs farà algun invent, i per exemple Araujo pot jugar de lateral dret, o si pot fer algun retoc tàctic per adaptar-se una mica a les característiques del
Barça. Jo crec, Marta, que seria un error, perquè també crec molt en les mecàniques i les dinàmiques dels equips, i la veritat és que Koundé ha estat rendint a un alt nivell en el lateral. Sí. És veritat que Araujo s'ha encarregat de bèsties negres, com Vinícius i en aquest moment Rashford, però jo crec que seria una pena, perquè amb l'estat de forma d'Araujo és un gran corrector dels seus propis companys. Per tant, si Koundé, pel que sigui, falla, tenia Araujo en el lix de la defensa, jo crec que és molt important.
Jo dubtaria entre Valde i Alba, mira, més que en la posició d'Araujo.
No.
Tu, Valde, sí?
Jo crec que juga Valde.
Per velocitat, voleu dir?
Sí, per un tema ràpid.
Et poden sortir amb dos extrems ràpids, un és Rashford, que jo estic d'acord amb el Lluís, que jo no canviaria Koundé de lloc, perquè està jugant molt bé Koundé, perquè interpreta molt bé la posició, perquè Araujo és corrector, i si s'ha d'ajudar Koundé, doncs de central ja t'ho pot fer, i perquè, a més, Rashford no saps on jugarà. O sigui, en principi Rashford juga per l'esquerra, és la seva posició habitual.
Però pot jugar per la dreta, també.
El posa estones a la dreta, el posa de punta, amb la qual tampoc no pots anar a corcoll i anar canviant uns i altres. Ara, és això, et pot jugar a la dreta, per tant, si et juga a la dreta, has de tenir Valde. Jo crec que no pots tenir Alba, perquè podria patir molt defensivament. Veurem demà el partit, però jo, a mi el que em fa por una mica aquesta eliminatòria és que el Manchester és un equip de Ten Hag, que sí, que volen tenir la pilota, o que estan còmodes amb la pilota, que volen sortir jugant i que poden pressionar. Però que contra equips tipus el Barça, el que acaben fent és esperar-se al mig camp. S'espera al mig camp i surten al contracop. Això és el que li han fet al City.
Llavors, no pèrdues, no rifar-la, vigilar molt...
El Barça, a més, venim amb un Barça que s'estan callant contra equips tancats, no contra equips que li venen a prendre la pilota. Llavors, jo m'imagino que el Manchester s'esperarà i que et deixarà jugar, són potents físicament, defensen bé, estan ordenats i sobretot surten molt bé el contracop. Que així t'esperaran, a veure com va, ja sabem que és un tipus de partit que al Barça li costa marcar gols i que defensa molt bé, la veritat és que ara està defensant molt bé, però sempre te'n poden marcar algun, i a mi el que em fa por especialment de l'eliminatòria és Old Trafford. Old Trafford em fa por perquè, ara ho repassava la Laia, fa 10 anys que el Manchester no és el Manchester, però aquest any sí que ho és. I jo aquest any he vist el Old Trafford, que ha tornat a pesar. Saps allò que passava dels equips anglesos?
Com enfila la segona part d'aquella remuntada?
Sí, veieu el partit del Manchester...
No invoquem.
Contra el Manchester City, em sembla que és, allò comença a tremolar i comencen a empènyer, que van com a llops. I llavors el Barça, fins ara, no l'hem vist en un escenari així, sabent que pesar un temporal d'aquests. Podria venir a Anglaterra si no ho portes molt encarat. Aviam, algun dia l'has de superar.
I Xavi dient que l'eliminatòria ell creu que es decidirà a Old Trafford.
Clar, llavors, algun moment l'has de superar...
Però aquesta frase, l'eliminatòria es decidirà a Old Trafford, segur.
Però ell ho diu, interpretant, que serà tot molt igualat, que no es decidirà, que no sortiran amb un resultat definitiu de Barcelona, que ho veu tot ajustat, ho diu en aquest sentit.
Però vull dir que això de definitius, ni un 3-0 et va valer. D'un 11
l'eix que té una edat mitja de 25,16 anys, és a dir, que és molt jove, per tant poc acostumat a grans escenaris, que el que et dona vitalitat a aquesta joventut t'ho dona de hàndicap el fet de que no són jugadors molt bregats en segons quines situacions.
Jo creo que puede ser positiva esa juventud, incluso.
Sí,
todo el mundo tiene derecho y merece la pena pasar una prueba de madurez. Y yo creo que la eliminatoria llega en un momento idóneo para el Barça. por la forma en la que está jugando, por la consistencia, porque hay clarísimo un plan de juego. Pero sí que es cierto, y coincido aquí con Marc, en que me preocupan especialmente la capacidad de transición que tiene el United. Yo pienso en Bruno Fernández como lanzador y sobre todo en otro futbolista del que no hemos hablado absolutamente nada, que es Casemiro. Casemiro es uno de aquellos futbolistas que en el United, si bien no empezó la temporada especialmente bien, ha acabado convirtiéndose en el líder del centro del campo. ¿Por qué? Porque barre absolutamente todo. Eso puede condicionar...
Va influir molt el Barça en les seves expulsions a la Lliga, en aquesta...
Sí, però más allá de que en Inglaterra ja l'han expulsado una vez.
Mira, tu, Paco.
L'han expulsado una vez.
Has ligat tot el
però vull dir que també aquí el Barça la va encertar.
L'Egrey de Sèrie i
s'ha de quins influencers, tu.
És com la teva broma del Tenat, que havia de caure algun moment.
Però aquesta l'he lligat amb el del principi.
Claro, pero a mí hay duelos en el centro del campo que me apetece ver. Por ejemplo, un Casemiro contra Gavi. Quiero ver cómo responde ahí Gavi con esa exigencia de alguien tan bregado como Casemiro en el juego subterráneo. No sé, me apetece...
Amb la pressió de no veure una groga.
I sí, sàpiguen claro. Que Casemiro el poden expulsar.
Dicho esto, a mí los campos ingleses en general me dan terror. Porque allí las hemos visto de todos los colores, en Stamford Bridge, en Anfield, en Old Trafford. Yo recuerdo especialmente la eliminatoria de Old Trafford en la que marca Scholes. Con aquel error de Zambrota.
Semis 2007-2008.
Y es que son escenarios en que si algo te sale mal, acaba peor. Es decir, porque si te viene el campo encima, son campos en que.
También hemos tingut, Paco, vivencias mayúsculas en campos ingleses, Stamford Bridge, Wembley, etc.
Sí, pero fíjate
pero
que.
Pero patín Stamford Bridge.
Que el gol de Stamford Bridge.
Estaba a punto del suicidio colectivo.
El gol de Stamford Bridge también es otra de las metas.
Que nunca. También.
Yo os recomendaría un día que no tengáis absolutamente nada que hacer una tarde, si podéis, miraos el partido de Stamford Bridge. El partido del Barça aquel día es. Terrorífico.
Terrorífico, sí.
Creo que no tira a puerta en todo el partido.
No, Iniesta.
No, hasta que aparece Iniesta el minuto 92-93.
Es un calvario.
El partido es un calvario, sí, es una auténtica tortura. Y es que yo no recuerdo grandísimos partidos del Barça en Inglaterra, sobre todo porque son escenarios en que se te vienen encima. Por eso, ojalá mañana el Barça sepa acumular goles, porque allí, pase lo que pase, se va a sufrir.
Fernando, venga, remata la tertúlia.
Home, una mica d'alegria, sisplau.
Venga, va.
No, bueno, mira, anava a dir que el Barça té dues baixes importants, que són Dembélé i Busquets. Sí, home, sí. Això també
que
pesa.
Ells en tenen més, per això, de baixes.
Sí. Jadon Sancho?
Juega.
No juega.
Sí,
està jugant.
Laia, sí. Qui no ens ha
pot dir, perquè aquest tio també...
O com a mínim pot jugar.
Van pagar preu de crack.
A veure, l'11 que ens proposa la Laia.
Sistema 4-2-3-1, com és habitual, amb De Gea a la porteria, Dalot, Varane, Luke Shaw i Malasia en defensa, doble pivot Fred Casemiro, línia de 3 per davant, amb Jadon Sancho, Bruno Fernández i Rashford per l'esquerra, i en punta, Weghorst.
El Bobo. Digues.
No, a mi el que em preocupa és el ritme Premier. És a dir, el Barça físicament està demostrant que ha crescut, té un equip sòlid, defensivament potent, rectifiquen de nassos, poden posar la pressió molt avançada perquè la correcció està en mans de tios com Balde, Koundé, Araujo i el Christensen, que tot i ser tècnic també físicament és un tio potent, amb Gavi, que també es deixa la pell, amb Frenkie de Jong, amb Kessié, però aquella gent té un ritme Premier, o sigui, aquells ho porten de sèrie. Clar, jo el que no sé si el Barça... Crec com el Marc que ells aniran a poca possessió, perquè quan han anat a poca possessió hi ha partits que els hi ha sortit bé. Igual després canvia, però jo crec que aniran a matar la contra, però el que no sé és si quan et matxaquin, si et matxaquen amb transicions i amb contres, i si els dona per pressionar en algun moment, aquest ritme del Barça, que aquí sembla que és collonut, tot i que no dura tot el partit...
Sí, sí, és un dels grans dubtes.
Clar, aguanta davant d'un equip que està habituat a cada setmana, tant a la Premier com a la FA Cup o les competicions d'allà, enfrontar-se a equips que van d'aquest pal. Llavors, per mi això és una incògnita que, tot i no ser un partit de Champions, el rival en genera aquesta preocupació.
És perquè... una bona reflexió, perquè a més el partit de tornada ells el tindran a la retina durant tot el partit i sabran que hi ha el partit de tornada.
Això que dius també és molt important.
Per tant, el que no voldran és perdre l'eliminatòria.
És que has de jugar sabent que són 90 minuts. Clar. Aquí i 90 allà.
Sí.
I que el valor doble dels gols ja no existeix, com, tot i que Ramos...
No, ens ho va recordar ahir.
Però imagina't una pròrroga allà.
Per això t'ho dic.
Recordo, el partit és a 6:45 de la tarda, al Camp Nou, i demà també juguen a 6:45 el Shakhtar Donetsk-Rens, l'Ajax Unió Berlín i el Salzburg-Roma.
El possible 11, jo he donat per sentat que tothom ja
se'l sap. Sí, és a memòria.
Però recorda, o no?
I a les 9 es juguen el Juventus-Nantes, l'Sporting de Portugal, Midtjylland, el Leverkusen-Mònaco i el Sevilla-PSV Eindhoven. A veure, va, possible 11.
No, no, és que feia la broma, però...
Va.
Ter Stegen a la porteria, Koundé, Araujo, Christensen, Balde, De Jong de mig centre, Pedri, Kessié d'interiors i al davant Rafinha, Lewandowski, Gavi.
De memòria ja, amb les baixes. I Laia, l'àrbitre?
Maurizio Mariani, italià, i al bar també hi haurà un italià que és Massimiliano Irrati. Demà, recordem, és el primer dia que s'ha d'omplir el formulari de cessió del carnet si el titular de l'abonament no és la persona que va a l'estadi. Aquest vespre més de 22.000 abonats havien fet ja aquest tràmit del Manchester United. Hi haurà més de 4.000 espectadors, 4.000 aficionats. Recordem que demà el Barça serà taxatiu en que aquestes persones, en que no es pugui entrar amb simbologia del United a la zona local, i des del club es recorda la importància d'anar demà amb el màxim temps possible a l'estadi per l'hora del partit, 6:45 de la tarda, i perquè tota aquesta normativa per intentar evitar que repeteixi la imatge de l'Eintracht de Frankfurt que s'ha aplicat, doncs farà més lent el procés d'entrar a l'estadi perquè hi haurà controls aleatoris per comprovar els carnets i els formularis.
Ja veuràs quin sidral.
Ja veuràs demà a la tarda, cotxes, diagonal...
Si no faig la broma, rebento. Espero que l'àrbitre del VAR, Massimiliano Errati, no faci masses erratis.
No falli.
Bona nit.
Amics, gràcies. Ho deixem aquí perquè ara hem de sortejar un abonament doble per anar demà a la Copa del Rei de bàsquet. Estigueu atents, fem una pausa i després explico la mecànica. Si voleu guanyar ara mateix dues entrades...
Me'n vaig a dormir, bona nit.
No, sortejarem a un oient. Gràcies, Marta.
Adéu.
Descansar.
Quina gran tertúlia, Marta.
Magnífica tertúlia avui, eh? A més, amb tots els temes que hem tractat. Com esteu els dimecres?
Els dimecres.
On fire.
Sí.
A millor.
Ara us apujarem el sol.
A millor dels dimecres.
Ara us apujarem el sol. Ja no descartis.
Feia tocaria.
Una abraçada.
Seguiu feliços.
Gràcies. De seguida, Carles Duran, el Tu Diràs, i regalem un abonament doble per demà a la Copa de Bàsquet.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
En aquesta vida pot ser un mes, o ser inoblidable, o genuí, o únic, o realment autèntic. Perquè pot ser un mes, o ser tu mateix. Com l'Audi A3 Sportback Genuine Edition. Ara sense terminis d'espera, amb el caràcter esportiu del paquet S-Line i la darrera tecnologia. Condueix-lo des de 410 euros al mes en 48 quotes amb Easy Renting i entrada de 5.713 euros per a unitats limitades. Oferta Volkswagen Renting fins al 28 de febrer. Consulta les condicions a Audi.es.
Mama, maset, cellers, maset.
Veig que es recorda de mi, senyor Balcells. A veure si sap per què el truco.
Maset i el 12 més 6.
Exacte. Ara per la compra de 12 ampolles li regalem 6 més.
I directe a casa meva.
I enviament de franc.
Aprofiti la millor oferta de l'any trucant al 900-200-250 o entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa seva.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Primer el van voler eliminar i després el van intentar col·lapsar. La realitat és que el faig de 8 TV segueix més viu que mai. Els dissabtes, a partir de les 10 de la nit, Eduard Pujol presenta el faig de 8 TV, un programa gens freqüent.
Ha arribat el dia, s'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC 1. Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Rápida, ágil, intrépida y muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
Però un cop te'n vas, què?
Doncs te'n vas fins on tu vulguis. Amb V-Power tens més de 1.000 quilòmetres de pura llibertat.
Més de 1.000 quilòmetres?
I conducció elèctrica. Nou Nissan Qashqai amb V-Power. Gaudeix de la conducció elèctrica, ara lliure d'endolls. Més informació sobre Nissan i Power a Nissan.es.
Troba'ns a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan.
A Sant Boi hem fet de la nostra unió una ciutat que cuida el medi ambient. A només 10 minuts de Barcelona trobaràs Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. Ofertes úniques per estrenar avui mateix el teu cotxe o moto. Sant Boi Motor Ciutat de la Mobilitat Sostenible. 35 marques al teu servei. Amb el suport de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Informa't a Ondinauto. T'esperem a Barberà del Vallès, Ripollet, Rubí, Sant Cugat i Manresa.
Escolta, tu sols tenir somnis recurrents?
Constantment. Disseny perfecte, equipament perfecte. I en blanc.
El mateix Tiguan,
però en blau. I tu, quin cotxe condueixes quan dorms? Deixa de conduir-lo en somnis i condueix un Tiguan de debò des de 335 euros al mes en MyRenting. Consulta en les condicions a Volkswagen.es.
Sarsa Volkswagen a Terrassa, Sant Cugat, Manresa, Granollers i Vic.
Actualització constant a RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
I 36 minuts de la nit. Va, abans d'escoltar la conversa amb Carles Duran, tècnic del Joventut de Badalona, hem anat avui a l'Olímpic de Badalona a veure Carles Duran, a seure'ns davant de la pista que acollirà aquesta Copa del Rei de bàsquet. Recordo que tenim en marxa un sorteig a l'Instagram d'EsportRacú, @EsportRacú, per guanyar una entrada doble per la final de diumenge. Entreu a l'Instagram d'EsportRacú i allà comenteu el vídeo que hem penjat fent un comentari amb qui aniríeu a aquesta final. Entre totes les respostes que rebem, dissabte a la nit el Dani Aguilar sortejarà l'entrada doble per anar a veure la final. I ja sabeu que teniu també un munt de concerts d'Endesa Music Lover a la plaça President Tarradellas de Badalona durant tots aquests dies, és a dir, dijous fins a diumenge. I ara mateix sortegem una entrada doble per demà. L'entrada doble és només per anar demà als partits del Madrid i del Barça, els dos primers partits de quarts de final. Com la podeu aconseguir? Estigueu atents. La primera persona que enviï la resposta correcta a una pregunta que faré ara, al correu del Tu Diràs, s'emporta l'entrada doble, val? tudiras@racu.net. La pregunta és, qui va ser el segon màxim anotador del Barça a la final de l'última Copa del Rei, que es va fer a Granada? El segon màxim anotador, el nom del jugador que va ser el segon màxim anotador a la final de Copa de Granada i els punts que va fer aquest segon màxim anotador del Barça. Escoltem Carles Duran i després llegim el mail guanyador d'aquesta entrada doble per anar demà a la Copa de Bàsquet. Queden només 24 hores perquè arrenqui la Copa del Rei de Bàsquet, que aquest any es fa a Badalona, a casa nostra, al pavelló olímpic de Badalona, on juga habitualment el Joventut, la penya. Ahir en parlàvem amb Saruna Jasikevicius, l'entrenador del Barça, que és un dels equips catalans participants, i avui ho farem amb l'entrenador dels anfitrions, que és el Carles Duran. Hola, Carles, bona nit.
Bona nit.
Com estàs?
Bé,
de moment
bé.
Et veig somrient, tranquil. A més, estem just asseguts aquí davant de l'Olímpic amb el nou parquet que han posat, no? per la disputa de la Copa. Estàs a casa, no?, ara mateix?
Sí, estic a casa. És veritat que a mi el parquet no m'agrada molt.
Per què?
Està molt bé, perquè m'agrada més el nostre. però, bueno, crec que...
Saps què m'han dit, perdona, que és el del Madrid, el del Wifi.
Sí, però no és el que juga el Madrid aquesta temporada.
Ah.
Crec que és el que havia jugat al Madrid fa 3 o 4 anys.
Com li va anar? Aviam si ens dona sort o no.
Jo crec que nosaltres, aquell meravellós partit de la penya contra el Bascón, on el Nicola Provítola fa un dels seus millors partits de la vida, doncs crec que el fa en aquest parquet.
Que bé.
però sobretot jo crec que la instal·lació per mi és la millor. És un pavelló únic i aquí ha jugat el Dream Team dels millors i crec que, bueno, espero que es vegi una Copa del Rei espectacular.
Si no m'he descomptat, m'explicava el Mundet, aquí ara saludarem, que és la teva cinquena Copa, no? Pot ser? 15 amb València, a Gran Canària, 19 i 21 amb la penya al Withing, 2022 amb la penya a Granada.
Jo crec, ara sí? Em feu dubtar, però una amb València segur, sí? I amb la penya, sí, és la meva cinquena.
Va. I és la més especial?
No, totes han sigut especials, totes. Però sí que té algo diferencial, que és a Badalona, és a casa, i això fa, crec que, masses anys que això no passava, no? I per tant, però totes són especials. Jugar una Copa al Rei és espectacular i sembla que és fàcil i no, tot el contrari, tu has de mereixer, i més nosaltres. És veritat que hem sigut els anfitrions, o som els anfitrions, però estem aquí també esportivament, que jo crec que encara li dona més mèrit, no?
T'han demanat moltes entrades, et vindrà a veure molta gent, família, amics, sent a casa?
Molta gent m'ha demanat entrades, no depèn de mi, depèn de la ACB. És un tema una mica tabú, perquè no vull posar la mà en aquest tema, però sí, jo crec que vindrà molta, molta gent.
Molt bé. Ja sentia riure el Mundet per aquí. Hola, Mundet.
Què tal? Bona nit.
Bona nit. Aquí estem amb el míster Carles Duran. Mira, deixa'm preguntar-li només, abans que el Mundet et faci les preguntes importants, que són les de bàsquet, tindràs temps de gaudir-la una mica o no, la Copa? Es pot gaudir com un dels entrenadors participants? No?
Sincerament, si guanyo, sí.
Clar.
Guanyar no vol dir guanyar la Copa, sinó, lògicament, el divendres és un partit molt important. No? Jo crec que el partit dels quarts de final marca moltes coses, per desgràcia, perquè com que només valorem el guanyar o perdre, si les coses són positives, jo intento ser sempre positiu, crec que serà una Copa espectacular. Si no sóc capaç o no som capaços de guanyar el divendres, doncs, home, hi haurà decepció i tristesa.
Bonet.
Heu arribat a aquesta Copa, Carles, després de 3 victòries consecutives, però per damunt de tot hi ha una dada que crida molt l'atenció, i és la consistència que heu aconseguit, especialment al darrere. Veu deixar amb 51 punts a Bilbao, amb 65 a Manresa, a 67 al Betis a casa seva. Què esteu fent bé en aquesta posada a punt de la Copa del Rei que us hagi permès plantar-vos a 48 hores de la Copa amb aquestes xifres tan bones?
Bueno, jo crec que han passat dues coses molt importants. La primera, que hem recuperat el Pau i hem incorporat el Vladi, no? I això, per tant, ens ha fet que el grup torna a tenir una certa consistència, no? Decisió meva, estàvem jugant amb molts jugadors amb molts minuts sobre les cames, no? I, per tant, jo crec que hem tornat a tindre un equilibri. I el segon, bueno, perquè ofensivament també en aquests 3 partits crec que no hem estat encertats, no hem estat espectaculars, no hem estat bé, però defensivament hem sapigut guanyar els partits, no? I jo crec que és una de les claus de la Copa. Sabem del rival que tenim davant el divendres, però jo crec que si som sòlids darrere serà més fàcil apropar-nos a la victòria.
Poca conya, amb el Baskonia, equip Eurolliga, està jugant bé, no? Vull dir, us ha tocat un os dur ja per arrencar.
Sí, i un equip que no només a l'Eurolliga, la CB va darrere el Barça del Madrid, ha guanyat el Barça del Madrid, ens ha guanyat a nosaltres allà a Baskonia, un equip que a més està jugant amb un ritme ofensiu espectacular, però jo hi crec molt amb les armes que nosaltres tenim i amb l'estil que tenim nosaltres, i crec que sé de la dificultat que és jugar contra Baskonia, però crec que el Baskonia també deu tenir la dificultat de jugar contra la penya.
Hi ha una dada de Pariser, és el combinat de la temporada del Baskonia. Quan Baskonia ha fet 80 punts o menys, 3 victòries, 9 derrotes. Quan Baskonia ha fet més de 80 punts, 26 victòries, 6 derrotes. El camí, Carles, està clar, vull dir, entenc que ha de ser tot plantejat per abocar el vostre partit a uns quarts de final al marcador baix.
Com diuen a l'NBA, defense, 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 no?
Bueno, a vegades les estadístiques estan per trencar. També diuen que l'anfitrió Magallí guanya la Copa del Rei, no?
Sí, sí.
O... bueno, sí, és cert, ells juguen a un ritme molt alt, ells juguen a l'atac, no? Això no vol dir que nosaltres hem de jugar a defensar-nos i a posar l'escut, però lògicament el ritme del partit serà molt important i, bueno, ells tenen jugadors amb molt de talent, però més que centrar-nos en ells, que ja sabem tot, jo crec que hem de mirar les coses nostres bones. Crec que l'han arribat bé, crec que hem recuperat el Pau, com he dit abans, ha tornat el Vladi, crec que el Kael cada cop s'ha adaptat millor a la Lliga CB. Bueno, crec que tenim jugadors que han guanyat la Copa del Rei, com som el Pau i l'Ante. No crec, ara em puc equivocar, crec que no, ells no tenen cap jugador que ha guanyat una Copa del Rei, en Guillem Vives. Bueno, crec que nosaltres també tenim els nostres punts, però lògicament, si només juguem a fer punts, doncs ells tindran un punt més.
Clar. Ara anirem a noms propis, que el Mundet vol preguntar-te per alguns jugadors de la teva plantilla, Carles. Però, clar, em crida l'atenció un altre tècnic català, no? Joan Peñarroya, el Baskonia, no? Vull dir que serà un duel interessant també a les banquetes. Ho està fent prou bé, el Peñarroya, amb el Baskonia, igual que tu aquí amb la penya, no? Vull dir que hi ha un bon planter d'entrenadors catalans a casa nostra, no?, que estan triomfant a la Lliga CB.
Bueno, el Joan i jo, a més, hi ha una cosa molt bona. Quan ell entrenava a la Lliga EVA, a l'Olesa, jo estava també a la Lliga EVA. Quan ell va anar...
Us vau enfrontar?
Sí, quan ell va anar a l'Alep, amb l'Andorra, jo portava el Prat, i ara pues, estem a la CB. Per tant, el Joan i jo...
Com va el rànquing de victòries de voltes entre EVA i EVA?
No tinc ni idea, però ens hem enfrontat molts partits. I per sort a la Lliga CB també.
Li has escrit a la pissarra alguna cosa de faltes com l'altre dia o no? Vas jo?
Era campo atrás, li ha posat.
Bueno, el Joan és un entrenador amb molt de caràcter i això ho mostren els seus equips, però sí que crec que són camins diferents, no? I jo crec que ell ha sigut un jugador extraordinari. Jugar a la CB és molt difícil. Jo m'he format com a entrenador, jo com a jugador primera catalana i poca cosa més, no? Per tant, són camins diferents, vivències diferents, però crec que ens coneixem prou bé els dos i bueno, espero que continuem jugant molts partits entre nosaltres.
Hi ha hagut trash talking durant la setmana amb el Joan Peñarroya o no teniu aquest tipus de relació tan propera?
No.
Val.
Però bueno, jo li tinc una bona opinió d'ell com a entrenador i crec que els seus equips ho fan molt bé.
Mundito.
Carles, noms propis. Em fixo al vestidor, et vull preguntar per tres noms. El primer ja l'has comentat de passada, Pau Ribas. S'ha estat un mes parat per un problema muscular. Va reaparèixer diumenge, va jugar 15 minuts. Pregunta directa, està 100% recuperat?
Sí, 100% recuperat físicament, sí. No té el feeling de portar doncs, a l'últim mes molts partits, no? Però crec que és un jugador amb experiència i espero que aquesta experiència que hi té i sobretot la il·lusió, no? El Pau és de la penya, és de Badalona, aquesta Copa és especial, no només per mi sinó per molts jugadors del meu equip que bueno, ell és el gran exemple i a més és l'últim jugador que ha guanyat una Copa amb la penya. Fa 15 anys...
De l'actual plantilla, vols dir?
Sí. Fa 15 anys, quan la vam guanyar Vitoria, ell era jugador. Per tant, bueno, jo crec que el Pau farà una molt bona Copa.
Seria una gran manera de tancar el cercle, pel Pau Ribas, també, i per la penya, no? Aquí a casa, vull dir.
Sí, home, seria, bueno, extraordinari.
El segon jugador que et vull preguntar és per Ante Tomic. Durant la teva carrera has entrenat molt bons jugadors. Bojan Dulevic, un joveníssim Vladimir Lucic, Xavi López Aróstegui, vas a saber treure una versió espectacular de Nicola Provítola, Scott Bamford a Bilbao també era un gran jugador que potser aquí ens queda una mica lluny. La pregunta és, l'Ante està entre els millors, sinó el millor jugador que has entrenat mai?
Es fa difícil aquesta, Carles, ja ho sé.
El millor no ho sé. El millor no ho sé, però no per ell, sinó perquè he entrenat, per sort, com tu dius, bastants bons, però diferencial i únic segur. I l'Ante és un... Jo em sento molt afortunat. Hi ha una persona molt propera a mi que sempre em diu, bueno, quan l'Ante se'n vagi de la penya, serà el moment de que pot ser que tu també t'hagis d'anar, no? Bueno, no ho
per
sé.
Per què?
una mica com dient, quan se'n va Gilante ja veurem el que passa.
S'ha acabat, això.
Però sí que és veritat que sóc un afortunat. I sobretot sóc un afortunat perquè ell, a part del talent que té, és una persona molt normal. No? Sí. Molt normal. I això ens fa ser normals també a nosaltres.
Twitter, no? És brutal.
Sí, bueno, el Twitter és un altre tema de part que no vull entrar-hi molt perquè tinc molts de haters, però ell és molt normal. Sí. I ajuda que tot sigui normal. I per tant, sí que segurament el Nicola Provito també és un d'aquests jugadors extraordinaris que són molt normals. I això, com a entrenador, pues, jo ho agraeixo.
Ara deies això, el veus retirant-se aquí a Badalona? T'ho dic perquè té 36 anys, quan va marxar del Barça i va arribar aquí a la penya, no? Es va integrar de seguida, la família integradíssima també aquí a Badalona, a casa nostra, a Catalunya en general.
A mi m'agradaria, no depèn de mi, jo crec que és un tema seu i del club, però crec que l'Ante es retiri amb la penya també significaria molt cap al club, no? Jo crec que seria una cosa molt positiva, però això és una cosa seva personal.
I l'últim jugador pel que et volia preguntar, Carles, és per Joel Parra. Ahir vam saber que serà, a mi em sembla un detall molt, molt significatiu, serà el capità de la selecció espanyola a la propera finestra FIBA amb només 22 anys. Jo trobo que és un detall que té molt valor. Pregunta, és en Joel el projecte de carrera individual més sòlid que ara mateix hi ha tot el bàsquet català?
A vegades em feu preguntes que no ho sé.
Es fa difícil dir sí o no, no? Vull dir que té matisos la pregunta,
sí.
Però...
Sobretot perquè no conec tots els casos, no? Però que sí que crec que el Joel amb 22 anys està fent coses que pocs jugadors ho estan fent. No?
Clar, vull dir, té un rol de líder i de veterà en el teu equip ara mateix que amb 22 anys em sembla a mi d'uns galons i d'una projecció espectacular el que està fent.
Sí, segurament l'últim jugador que jo recordo així per desgràcia, ho dic per desgràcia perquè va marxar, és el Rudi, no?
Sí.
Segurament el Ricky no va arribar a aquesta edat, perquè el Ricky, si no ho dic malament, va marxar amb 19 o amb 20 anys de la penya, però sí, segurament el Joel, tan jove, l'últim jugador és el Rudi, i sobretot, ara la selecció espanyola també, vale, i és capità, però també és circumstancial, no? Perquè és unes finestres, falten molts jugadors... Però sí que és veritat que ell està liderant o està sent un dels líders d'un equip amb 22 anys i un equip que està sent molt competitiu i això pues, té molt de mèrit per part del nano.
Costarà que es quedi aquí a Badalona, és a dir, perquè aquí hi haurà molts clubs que s'hi fixaran, no?, amb molt més potencial econòmic.
Bueno, jo crec que ja s'ha fixat la gent, no?, perquè, no perquè hagin preguntat, sinó pel que fa la pista. No sé, jo espero que estigui molts anys. Això voldrà dir que l'equip seguirà creixent. Perquè jo entenc que tots els jugadors i un jugador com ell pues, tenen ambició, tenen il·lusió, però jo espero i desitjo que el Joel segueixi molts anys a la penya.
El proper pas ha de ser que la penya jugui ja a l'Eurolliga? És a dir, clar, és molt important ara la Copa, no? L'Eurocup també pot donar plaça, és a dir, aquest salt de qualitat faria que molts jugadors diguessin, ep, la penya, la prioritzo.
Sí, fa poc hi ha jugadors que han marxat d'aquí perquè volen jugar a l'Eurolliga. Jo crec que l'Eurolliga és molt difícil, sincerament. Però no per la penya, sinó per com està...
Ja, perquè hi ha les llicències, tot això, no? Amb places fixes, ja.
I després, per jugar a l'Eurolliga has d'estar preparat. Què vol dir preparat? Vull dir, has de tindre unes circumstàncies que no sé si ara mateix la penya estaria preparat, doncs, per exemple, tenir un vol charter en cada viatge.
Bueno, ja entraria un patrocinador i ja el trobaria, home.
Bueno, això no depèn de mi.
Ja
però,
sé, ja.
Però sí que crec que esportivament nosaltres ens faria molta il·lusió. I si es veu el Zalgiris competir com competeix a Eurolliga, per què no la penya, no?
Ets penyero de naixement. Avui he trobat una dada que m'ha fet molta gràcia, que no sé si la sabies. Que aquest 2023 faràs les noces de plata a la penya. Vas entrar el 98 amb Miquel Nolis, 2023 són 25 anys, i en petit parèntesis, a Bilbao i València, però va, fa 25 anys que vaig entrar a la joventut, entenc que sempre és bonic... Pregunta, com veus el club, tu que les has vistes de tots colors i sobretot què necessita el joventut per seguir cap amunt?
Que punyatero que et recorda que ens anem fent grans, el mundet, no?
És que jo no pensava que portava tants anys. M'has matat, Marc, m'has matat, 25 anys. Bueno, per un costat, pues, home, pues, molt content, no? Hi ha gent que diu que quan jo era molt petit era del Barça.
Ho eres? T'equivoquen.
I no ho rebutjo, perquè a mi jo era molt haitista. Uh-huh. Què vol dir? Que l'Aito era l'entrenador del Barça.
Ah,
m'agradaven molt els seus equips. Però jo he crescut a la penya, soc de la penya, i no passa res. Vull dir, jo sé que sóc un entrenador professional i el meu món no, mai se sap on anirà. Però sí que és veritat que portar 25 anys en aquest club, o en qualsevol club, no és fàcil, no? I, bueno, quin mèrit té la gent que m'ha tingut la paciència d'aguantar-me i de portar-me fins on m'ha portat, i això té molt de mèrit de molta gent, des del Xavier Pedrós, en Miquel Nolis, com tu has comentat, en Jordi Martí, en Jordi Acampa, el Juanan, que ara és el que em va portar. Bueno, a veure si som capaços d'allargar aquest tema, però sí que crec que...
T'agradaria, retirar-te aquí, potser, també tu, o no?
Ui,
o queda, bueno, molt?
Em considero jove, ja sé que porto molts anys al club, però em considero encara jove, no sé, queda molt.
Fins quan té contracte, 2025, tens ara?
Sí, 2025.
Ja, s'ha de parlar ja de renovar-lo o no?
Però, bueno, aquests contractes demà poden passar moltes coses, però preguntant el que deia el Marc, contestant és, home, el club de quan jo vaig arribar ara és un club molt millor, per moltes, moltes coses, no? En el club han passat moltes coses, però quan jo vaig arribar, en aquell moment el bàsquet base estava dèbil i entre molta gent el vam potenciar, i ara mateix jo crec que ja fa molts anys, crec que el bàsquet base de la penya, si no és el millor d'Europa, és un dels millors, i podem fer un currículum de jugadors extraordinaris. I quan jo vaig arribar, en aquell moment, pues, el primer equip estava dèbil també, i jo crec que hem tornat a posar la penya on molta gent de la penya vol, no?, que és competint entre els millors.
Signes una final penya-Barça?
Sí.
T'agradaria?
M'agradaria que la penya jugués la final. El rival no depèn de mi, però...
Quin morbo, però...
però seria un partidàs, no? No,
i tant. Catalunya, una final catalana de la Copa seria el millor escenari. No sé, almenys des del punt de vista de RAC1, per exemple, t'ho dic, des del punt de vista nostre, seria un dels millors escenaris.
Ja, com he dit, no depèn de mi, però clar que sí. Si la penya està a la final,
val.
Molt bé.
I si guanya la penya la Copa, et compromets aquí ara en directe, el tu diràs, a fer un programa especial al Bar Boot?
Sí, home, sí. Guanyar la Copa, el que vulgueu.
Sí, Anem a explicar a la gent què és el Bar Boot. M'agrada molt el joc de paraules del bar, eh? El Bar Boot és un bar que porta el germà de Carles Durant, no?
Bueno, el Bar Boot no és, és Bar Boot.
Val, però la gràcia és Bar Boot també, que es pot separar. Però bé, ell és Bar Boot, ell té barba, no? I per això li va posar Bar Boot.
I més que un bar...
Explica-ho bé, sí, perdona.
És un Frankfurt.
Bueno, llavors, és un bar Frankfurt. Val,
sí,
val.
És un Frankfurt a Vilassar.
A Vilassar.
I llavors, una idea del meu germà de fa molt de temps, i bueno, fa 4 anys, doncs, quan les coses semblaven pitjors, doncs ens vam juntar amb el meu germà i dos amics més, i vam muntar aquest Frankfurt, que està a Vilassar de Mar, que ell no treballa.
No, és vostre, vull dir, el porteu, sí.
Però és nostre, sí, i bueno... crec que fem molt bones hamburgueses, o fan molt bones hamburgueses, jo no estic a la cuina.
I bons frankfurts, no?
I molt bons frankfurts, tenim una terrassa espectacular i, bueno, i crec que tenim un petit èxit dintre del nostre poble i estem contents perquè, bueno, crec que la gent gaudeix del lloc, de l'espai, i crec que, sabent que és un frankfurt, crec que la gent menja bé.
Val. Si la penya la fa grossa, hi anirem, no?
Cap problema.
Fem un programa allà, muntem uns micròfons i fem un programa allà.
Tenim un espai extraordinari i seria maco.
Molt bé. Molta sort, Carles Durant, també molta sort al Joventut de Badalona en aquesta Copa que arrenca demà amb els dos primers partits de quarts de final. La penya debutarà divendres a 9:15 de la nit contra el Baskonia, en el duel també de quarts de final. I deixem acabar felicitant-te. La revista Gigantes t'ha donat, Gigantes del Bàsquet, no? T'ha donat el premi al millor entrenador de la CB. Suposo que és un honor per tu, no, també?
Sí, home, jo les comprava totes quan era petit, no?, cada setmana, i, bueno, està una llista on hi ha l'Aito, on hi ha el Lolo, no?, on hi ha Pedro Martínez, on hi ha tants entrenadors, doncs, bueno, també és una cosa que no havia pensat mai, i, bueno, sincerament m'ha fet molta il·lusió, perquè, bueno, no és lo normal, i, bueno, agraït.
Molt bé. Mundet, que demà arrenca tot, eh? A gaudir-la tu també i a explicar-la bé per RAC1, que farem tots els partits, evidentment, del Barça i de la penya, i estarem molt pendents de la resta, també.
I tant que sí. Gràcies, bona nit, Aleix.
Adéu-siau, bona nit. Carles, bona nit.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Outlet, Outlet, arriba l'Outlet de Ford. Per fi ha arribat el que estaves esperant. Del 16 al 18 de febrer trobaràs més de 40 unitats Ford amb entrega immediata i fins a 10.300 euros de descompte. Outlet, Outlet, arriba l'Outlet de Ford. Només a Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic, Ford Nicolás, el Vendrell, Vilafranca i Vilanova. Tàrraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils i Centre Trànsit a Tarragona.
Mundo Deportivo amb la Copa CEP. Ja està tot a punt perquè benjamins, alevins i infantils ajuguin la fase final de la Copa CEP del Consell de l'Esport Escolar de Barcelona els pròxims 18 i 19 de febrer. Vine a viure les finals de futbol, bàsquet, handbol i voleibol al Complex Esportiu Municipal de la Mar Bella. Mundo Deportivo, diari oficial.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
La una en punt. Després d'escoltar la conversa amb Carles Duran, ja tenim el guanyador de l'entrada doble per anar demà aquesta primera jornada de quarts, a veure el Madrid-València i el Barça-Unicaja. La pregunta era el segon màxim anotador del Barça en l'última final de Copa, que es va jugar a Granada l'any passat. Doncs va ser Roca Jokubaitis amb 12 punts, el segon màxim anotador del Barça. El mail més ràpid a tudiras@recu.net ha estat el del Juan Antonio Santana. Juan Antonio, per tu l'entrada doble. Ens posarem en contacte de seguida perquè demà puguis anar a l'Olímpic de Badalona a gaudir d'aquest inici de la Copa ACB. I els aficionats que es desplacin a veure la Copa del Rei i tota la gent de Badalona i de Catalunya també podran gaudir de música amb Endesa Music Lover, Oriol Jové.
Bona nit, sí, juntament amb el Jardín de les Delícies, Endesa omplirà de música la plaça del president Tarradellas de Badalona tots els dies que duri la competició amb diferents actuacions. La programació començarà aquest dijous a partir de 3:45 de la tarda amb l'actuació d'Aina da Silva. Porque yo no tengo compé. Esta noche la disco se rompe, no existe que me ronque, mi booty tiene el torque. Difícil que mi flow lo soporte, estate tranquila y mejor no me ronques. És una de les artistes més joves i prometedores de la nova escena urbana de l'estat i, a banda, també hi tindran lloc les sessions dels DJs Pepe Reis i Albert González. Divendres, el segon dia de quarts de final, agafarà el relleu 30 UFAM. Ja m'acaba sense dro, vaig al dia, des que vaig menjar-te és una cosa complicada. Hem pujat la nota i ara n'hi ha tota la pala. Toca'm el 112 si se'm posa mala cara perquè estàs baixant aquest cul criminal. T'estàvem de banda, no fa nada. A partir de 3:45, la banda vallesana posarà sobre l'escenari la seva fusió d'estils i de cara a dissabte, coincidint amb les semifinals, la música anirà a càrrec de Coti. L'actuació d'un dels grans referents del pop en castellà de les dues últimes dècades començarà un 4:45 després de la trobada d'aficions. És un dels grans moments de cada Copa, veurem si a les semifinals amb un Barça-Madrid. I a banda del cantautor argentí, dissabte a partir de les 2 del migdia també actuaran els DJs Anna Gisbert i Aitor Romero. I el diumenge, amb la final a l'horitzó, serà el torn de DJ Nano. Actuació, la de DJ Nano, que guiarà tots els presents amb un viatge en el temps musical recordant les millors festes de la dècada dels 90 i també dels 2000. Víctor Magán, Aitor Romero i DJ Cosmic completaran el cartell el dia de la final i tot plegat amb food trucks, barres i espais gastronòmics que s'obriran durant i després dels partits.
Això, La Copa de Badalona, més enllà de bàsquet, també és música. Bàsquet i música que s'uneixen gràcies a Endesa, amb activitats i experiències per a tots els públics en aquesta plaça del president Tarradellas de Badalona a partir de demà. I marxarem. Abans, però, no sé si Gerard Ballera ens deixem alguna cosa.
Doncs mira, no deixem el bàsquet perquè avui el Baxi Manresa ha aconseguit una victòria molt important al top 16 de la Champions League de la FIBA. Ha guanyat de 18 punts contra el Başakşehir Türk al Nou Congost, 90-72. I al final de la primera volta és segon ara mateix del seu grup amb dues victòries i una derrota. Pedro Martínez ho veu tot obert en els últims 3 partits. Els 3, per cert, els jugaran a fora.
No descartaria res. Jo crec que Bon sí que està demostrant, ha guanyat els 3 partits, hi ha moltes diferències als 3 partits, però jo crec que està obert i que tots els turcs, per exemple, a segona volta tenen els 3 partits a casa. Anem a veure. Està tot obert i bueno, tant de bo que poguéssim avançar a la segona fase, però serà complicat.
Recordo que els dos primers equips, els dos primers classificats, passen directament als quarts de final.
De la Champions de la FIBA de bàsquet, a la Champions d'handbol. Avui el Barça ha remuntat a la pista del Celje i al final ha acabat guanyant.
De només un gol, 27-28, de fet, només ha anat 20 segons per davant en el marcador, els últims 20 segons, i ha estat, sincerament, el pitjor partit de la temporada pels d'Antonio Carlos Ortega a la Lliga de Campions. El Celje eslové ha arribat a guanyar de 4, però s'ha trobat amb un efectiu Nielsen a la porteria blaugrana. Ha jugat els últims 10 minuts. Nielsen amb 3 aturades de mèrit, l'última a l'últim segon que hauria suposat l'empat a 28.
I si no teniu son, ara d'aquí una estona, Carlos Alcaraz debuta a l'Open d'Argentina, un ATP 250 contra el serbi Laszlo Djere. Ho deixem aquí, Ballera?
Sí, ja crec que està bé, per avui, déu-n'hi-do.
Sí, que anem tard. Gràcies, eh?
Molt bé, bona
Vinga,
nit.
Fins demà, demà més. Gràcies al Joan Ferrús, també a la part tècnica i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb molta més ràdio esportiva, des de 5:45 de la tarda, amb el Pou, des del Camp Nou, la transmissió del Barça-Manchester United. I a 11:15, l'horari habitual, tota l'anàlisi aquí, al Tu Diràs.
Tu Diràs.
RAC 1 Notícies. Cesc Giró.
Bona nit, passen 6 minuts de la 1. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta que cada any hi ha més atacs informàtics a les institucions públiques. Entre els anys 2021 i 2022, la Generalitat va detectar 1.800 milions de salts, uns 900 milions cada any. N'ha parlat aquesta nit el 9C de RAC 1, el director de l'agència, Tomàs Roy.
El negoci els hi va tan bé que dels guanys que tenen tornen a invertir per tenir més capacitat, vale? I el que busquen és l'extorsió i la recuperació de diners. En algun cas, el que ens trobem són amb atacs de tipus hacktivista, que es diu, que el que busquen és un dany a la imatge, a la reputació, a, diríem, a llançar un missatge o també crear una desestabilització a la població.
Això després que el País hagi destapat que un grup d'empresaris israelià s'ha fet responsable de les campanyes de ciberatacs i desinformació contra l'independentisme durant la consulta del 9 de novembre del 2014. El diari Pro no explica qui hauria encarregat la feina a l'expert en tecnologia i també ex-subcomandant de l'exèrcit d'Israel. I l'Audiència de Barcelona decidirà aquest dijous si Dani Alves surt en llibertat. Els jutges escoltaran els arguments de totes les parts. Els advocats de l'exfutbolista defensaran que no marxarà del país sense afrontar la investigació judicial oberta per la presumpta violació a la discoteca Sutton de Barcelona. Entre les garanties que ofereixen hi ha la de portar una pulsera telemàtica per localitzar-lo i entregar el passaport. La fiscalia i l'advocada de la víctima, però, insisteixen que el risc de fugida és elevat. I la farmacèutica catalana Grífols acomiadarà 2.300 treballadors arreu del món. Això és un 8% de la plantilla. La majoria són als Estats Units, però la retallada també afectarà a un centenar d'empleats catalans. L'objectiu de la companyia, amb seu a Sant Cugat del Vallès, és aconseguir un estalvi de 400 milions d'euros anuals perquè encara arrossega un deute molt elevat, de més de 9.300 milions d'euros. I aquest dijous comença el Carnaval i tot indica, segons algunes botigues especialitzades, que aquest any les disfresses que més es triomfaran són les relacionades amb algunes sèries de Netflix. Per donar el tret de sortida a la festa, la tradició diu que dijous gras s'ha de menjar botifarra d'ou i coca de llardons. El president del Gremi de Carnissers i Xarcuters de Catalunya, Antoni Gálvez, explica a RAC1 que la festa no ha perdut pistonada.
I tant, vull dir, aquí hi ha la gent doncs, que ja té doncs, encàrrec fet perquè ho comparteixen a la feina o fan berenars a casa seva o a qualsevol puesto.
Des del gremi es calcula vendre 250.000 quilos de botifarrada, o a més de la tradició també triomfen les dels bolets, alls tendres i carxofa. I aquest dijous també comença el Festival de Cinema de Berlín, que l'any passat va coronar Carla Simón com a primera directora catalana en guanyar l'Os d'Or per Alcarràs. Un any després, Simón torna a Berlín, però ho fa aquest cop amb categoria de membre del jurat. Serà en una edició marcada pel cinema independent amb poca presència de grans estrelles internacionals. I ara els esports. Amb Jaume Molló.
Jorge Carretero, exportaveu de la Federació Espanyola de Futbol durant 13 anys, ha dit en una entrevista al Tu Diràs que la federació no estava al corrent del cas Negreira pel pagament del Barça a una empresa de l'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Carretero ha afegit que en cas de confirmar-se el cas, la situació seria molt greu.
És una situació deleznable. No puede ser juez y parte, o sea, es que es imposible. Sería deleznable y sería totalmente penable el que hubiese una cosa así. No cabe en duda porque además pone, digamos, en evidencia al resto de compañeros del Comitè Arbitral.
Mentrestant, la Unió Nadarbe ha denunciat el Barça davant la FIFA pel traspàs de Marcos Alonso, acusant-lo d'irregularitats. La Unió Nadarbe reclama la quantitat que els toca pels drets de formació. El Barça rep aquest dijous al Manchester United a 6:45 a l'anada dels 16ens de final de l'Europa League. El partit el podreu seguir des d'una hora abans a RAC1. El Madrid ha guanyat per 4-0 l'Elx en partit de Lliga i se situa a 8 punts del Barça, el líder. El Manchester City, per la seva part, s'ha imposat al camp de l'Arsenal per 1-3. L'equip de Guardiola iguala punts amb els Gunners al capdavant de la classificació de la Premier, però l'Arsenal encara té un partit pendent. En els partits d'aquest dimecres, a l'anada dels 8ens de final de la Champions, Borussia Dortmund 1, Chelsea 0 i Bruges 0, Benfica 2. A la Champions de bàsquet, Baxi Manresa 90, Basaksehir 72. I aquest dijous comença la Copa ACB, que torna a Badalona 38 anys després. El Barça debuta contra l'Unicaja a 9:45, partit que podreu seguir a través de RAC+1.
I pel que fa al temps, aquest dijous continuaran els núvols prims, un cel mig entarinyat amb boires matinals que marxaran al migdia. Les temperatures tampoc variaran gaire. Les glaçades al matí seran menys intenses que les dels últims dies. Durant el dia les temperatures estaran al voltant dels 10-15 graus. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies de RAC1.cat.
Un any més hem posat la ràdio cap per avall.
Sintonia o no?
Sintonia!
Ah! Hola, Mònica Terribas, bon dia.
Bon dia.
Antoni Bassas, bon dia.
Bon dia, Jordi Basté.
Josep Cuní, bon dia.
Bon dia a tots.
Hola, Xavier Grasset.
Hola, Angelines.
Com estàs, Xavier?
Fresc com un enciam.
Escolta, però portes el coll molt mono, que això m'ha quedat sorprès, perquè de quina pel·lo vas i m'has dit.
Perruqueria Rosa Badia.
Molt honorable president Pere Aragonès, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per viure amb nosaltres el Dia Mundial de la Ràdio. Recuperen els millors moments a RAC1.cat i al canal de YouTube de RAC1.
Demà tornem a la normalitat, eh?
Tots som 1. Amb el suport de Montse Interiors, Danone i Torrons Vicenç.
A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, i es repeteix. Amb els Oscars.
Ciutadans de Catalunya.
RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Oscars. Aquí comença la competència.
Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des de la planta 15 al bell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1 amb gent vinguda de...
Banyoles!
Bé!
Sant Andreu del Palomar!
Bé!
Sant Quirze del Vallès!
Bé!
Terrassa!
Bé!
Girona!
Bé!
Almacelles!
Bé!
Montbau!
Bé!
Tiana!
Bé!
Sant Carles de la Ràpita!
Bé!
Calella!
Bé!
I Loja, l'Equador!
Benvinguts a la competència, un programa d'humor basat en fets reals.
Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
Bon dia, Òscar Dalmau.
Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
Extra, extra, notícia fresca d'aquest matí. Algú va pagar una empresa per, entre altres coses, petar-se el sistema català de salut durant la consulta del 9N.
Un moment,
Angelines. Sí, a mi també em sembla heavy.
Mare de Déu, la Shakira.
No, la Shakira no.
Mare de Déu, senyor, Verge Santíssima.
Sí. Un altre cop la Shakira, no.
Que fort, el nou vídeo del TikTok de la Shakira. Que l'heu vist, nenes, l'heu vist o no?
Sí.
Bueno.
Senyora...
Bueno, la Shakira passant la fregona per la cuina.
Sí, no hem de parar...
Una cosa que deu fer 30 o 40 anys que no fa, perquè...
Espero.
Perquè li fan.
Sí,
que vull dir que ja veus que la manera d'agafar la fregona, dius, aquesta no ha agafat un pal de fregar en sa vida.
Bueno, deixi-ho estar. Així com sigui...
I amb talons!
Sí.
Imagina't, hi ha alguna cosa més cookie, més sexy, que fer com que passes la fregona amb talons mentre sona de fondo una música de ressentiment i d'odi contra el teu ex? És que ho té tot, aquest vídeo del TikTok, ho té tot.
Sí, parlarem o no...
TikTok!
Sí, TikTok,
eh?
O TikTok. Parlarem d'aquest vídeo si cal, però és que...
Home, parlarem i tant que cal.
Deixi'm acabar.
Sí.
Parlem del pla que es va tramar per carregar-se el sistema sanitari català.
No això podem... va ser el Piqué, segur.
No, 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 no